són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Més de 685.000 cites sanitàries han quedat buides aquest darrer any al sistema públic de les Illes. És a dir, que els pacients no hi han acudit ni tampoc han anul·lat la visita mèdica. Unes xifres que s'han duplicat en els darrers 5 anys, segons les dades de la Conselleria de Salut. Aquest comportament fa que s'allarguin les llistes d'espera, sobretot a l'atenció primària, la més perjudicada. Belén Barquero n'és la coordinadora d'admissió.
Yo creo que realmente que la medida más efectiva sigue siendo pues, la concienciación. Por un lado, y por otro, la mejora tecnológica de los sistemas. O sea, ponerlo muy sencillo, muy fácil y muy accesible.
Tot d'una, vos detallar amb les dades en aquest dilluns, dia 16 de març, en què els metges tornen a la vaga durant els pròxims 5 dies. La segona tanda d'aturades dels facultatius que ja varen fer vaga durant una setmana al mes de febrer.
Els sindicats mèdics reclamen un marc normatiu propi per a la seva professió i posen el focus en la reducció de les guàrdies. S'han fixat serveis mínims als hospitals, el servei d'urgència serà del 100%, mentre que a l'atenció primària hi haurà atenció d'un dia festiu.
I també avui serà un dia de ressaca política. Després de les eleccions a Castella i Lleó, el Partit Popular ha guanyat els comicis amb un 35% dels vots i suma dos procuradors més a les Corts de la Comunitat.
Dels grans partits és el que més puja en nombre de sufragis, tot i que encara es manté lluny de la majoria absoluta de 42 escons. El seu candidat i actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, es mostrava a nit satisfet però prudent.
Porque lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas.
Mentrestant, el PSOE manté la seva distància respecte del PP, tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en dos escons. També contrasta amb altres territoris el resultat de Vox, que, tot i pujar, ho fa de manera més discreta. Passa de 13 a 14 procuradors.
I a banda de la política, avui també estaran pendents a noves reunions relacionades amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí, a les Illes, el govern es trobarà amb agents socials i amb el sector del transport.
A partir de les 9:30, el vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Toni Costa, rebrà representants de la CAEP, PIMEM, UGT i Comissions Obreres. El secretari general d'aquest sindicat, José Luis García, demana no repetir els mateixos errors que amb la guerra d'Ucraïna.
També ja tenim experiència de la crisi d'Ucraïna, que determinades mesures varen servir perquè els marges empresarials augmentassin i no es va traduir en una rebaixa dels preus, que era el que se perseguia.
I aquesta matinada els Premis Òscar ens deixen com a gran guanyadora Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
The Oscar goes to One Battle After Another.
One Battle After Another. Sean Penn. One Battle After Another.
One battle after another.
Amb 6 estatuetes, entre les quals millor pel·lícula, direcció i guió, i tot en una gala on Hollywood ha passat de llarg de les denúncies polítiques. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. I allà on la pel·lícula que havia fet història per les seves 16 nominacions, The Sinners, ha quedat finalment amb 4 estatuetes, entre les quals la de millor actor. Sense sorpresa, Jessie Buckley, Hamnet, ha estat considerada la millor actriu i Sirat torna amb les mans buides. El record a Robert Redford i el matrimoni de Rob Sager, un dels moments més destacats de la gala, una de les més curtes de la història.
Repassarem tot plegat poc abans de les 8 i escoltarem també la valoració que en fa el professor de teoria història del cinema al CSAC, Ivan Bort. I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca surt del descens després de la victòria contra l'Espanyol. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, victòria mallorquinista per 2-1 en Dianer de Pablo Torrey, Samu Costa, que fan que l'equip torni a agafar oxigen i escali dues posicions a la classificació. Festa, som moix i sense descans avui la plantilla que entrena Martín de Michelis tornarà de feina per preparar el partit de dissabte contra l'Elx. El Barça segueix líder després d'imposar-se per 5-2 al Sevilla i Joan Laporta ha reelegit de nou president amb el 68,18% del vot davant el seu adversari Víctor Font. A la primera federació, derrota inesperada de l'UD Eivissa per 0-1 contra el Marbella. I en bàsquet, victòria del Palmer, 86-83 contra el Cantàbria. Derrotes del Figo i Mallorca, la pista l'Estudiantes, 90-66. I Fuenlabrada, 78, Menorca, 71.
I el temps marcat encara per la mala situació a la mà i també pel fort vent. Per avui hi ha activat la vista taronja a Menorca i al nord-est i llevant de Mallorca, això després que ahir la Met també activés l'avís vermell a Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetant la setmana en les restes d'aquesta inestabilitat que ens ha acompanyat al llarg d'aquest cap de setmana de la mà de la borrasca Samuel. Avui, al llarg de les primeres hores del dia, el vent encara bufarà amb força principalment en el sector de Menorca, una mica més de calma a la resta del territori. Però, així tot, la situació marítima serà molt complicada al nord de cada una de les illes. Això sí, amb el pas de les hores, sobretot a partir del capvespre, notaran com tant el vent i l'onatge comencen a afluixar, però així tot, encara esperam un panorama complicat. D'altra banda, quant al cel, sí que tindrem molta més calma, tindrem molt de sol i ja no esperam pluges al llarg d'aquest dia. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una pujada important principalment a Mallorca. Tant a les Pitiuses com a Menorca continuarem amb un valor bastant semblant en el termòmetre als que varen tenir ahir. Esperant que les xifres més elevades en el cas de Menorca girin aproximadament entre els 14 i els 16 graus, mentre que a les Pitiuses i a Mallorca giraran entre els 16 i els 20. Ara mateix tenim a Menorca 12 graus a Ciutadella i 12 també a Mahó. A Mallorca, 10 graus a Manacor, 11 a Santanyí i 13 a Alcúdia. I a les Pitiuses, 11 graus a Sant Llorenç i 12 a Eivissa.
I els ports de Mahó i de Ciutadella continuen encara tancats. Han de dir també que l'U2 ha registrat 86 incidències pel mal temps a les illes fins avui a les 6 de la matinada. 53 les han registrades a Menorca i 32 a Mallorca. Són ara les 7:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Toni Escanelles i en Sant López. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Toc d'atenció de les autoritats sanitàries per les cites mèdiques i proves diagnòstiques que han quedat buides. Els pacients no hi acudeixen malgrat tenir-les reservades. Crida l'atenció que més de 685.000 malalts no s'hi han presentat ni tampoc han anul·lat la visita mèdica el darrer any a la sanitat pública. Aquestes incompareixences s'han duplicat en els darrers 5 anys. El perjudici més visible és que s'allarguen les llistes d'espera, tot reduint la capacitat d'atendre'n els casos més urgents i també deriven en pèrdues econòmiques substancials per a un sistema públic.
La majoria de visites en què els pacients no compareixen són a l'atenció primària de la xarxa pública, prop de 510.000. Quan un malalt no arriba i no cancela la visita, els sistemes no sempre poden reassignar aquesta cita a qui la necessitava. Això desorganitza l'activitat assistencial i pot saturar altres àrees com urgències. Belén Vaquero, coordinadora d'admissió d'atenció primària.
25 pacientes, pues ya no me acuden 3. Pero además acuden entre 6 o 7 pacientes sin cita previa, porque todo este problema se viene arrastrando, ¿no? Entonces tengo que ajustar mi agenda con esos 25 pacientes a estos que me vienen sin cita previa, porque además no hay accesibilidad porque no cancelo, pues al final afecta tanto a la gestión del día a día de los profesionales, a la propia gestión.
Aquestes incompareixences van a dalt en els darrers anys. Fa 5 anys, prop de 340.000 persones van faltar a la cita amb el metge. En el darrer any, en els hospitals públics van quedar buides més d'un 8% de les consultes. En els centres d'atenció primària hi van faltar més de 5% de les cites programades. La Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública de les Balears vincula aquest fenomen creixent amb el malestar dels pacients per les llistes d'espera i la demora assistencial. Manuel Arandana és el portaveu.
Que tu proceso no puede esperar y te busca la vida como puedes. Como puedes significa que vas a ser quirúrgico, que a veces alguien te lo resuelve, o que vas a la medicina privada. Somos de las comunidades que mayor porcentaje de doble aseguramiento tienen. Y esto produce irritación en los pacientes.
I per reduir aquestes faltes d'assistència, l'IB Salut fa campanyes de conscienciació amb distribució de cartells a tots els centres sanitaris on es fa una crida a la població que anul·li la cita si no hi pot acudir. Tot plegat mentre que els usuaris demanen sistemes de recordatori més eficients perquè no s'agreugin les demores dels recursos sanitaris.
No hay prevista, desde luego, ninguna medida de penalización, ¿no? pero yo creo que realmente que la medida más efectiva sigue siendo pues la concienciación, por un lado, ¿eh? Y por otro, la mejora tecnológica de los sistemas, o sea, ponerlo muy sencillo, muy fácil y muy accesible per a qualsevol perfil, per a qualsevol perfil d'usuari.
De fet, per cancel·lar qualsevol cita es pot fer durant els 7 dies de la setmana, les 24 hores al dia, a través de l'aplicació del mòbil. Només necessiteu introduir la data del vostre naixement. També podeu accedir al portal del pacient i acudir presencialment als centres de salut. El Servei de Salut de les Balears cada any realitza més de 40.000 intervencions quirúrgiques i 500.000 de proves diagnòstiques.
I si parlem de cites mèdiques, atenció, perquè aquesta setmana es preveu que algunes s'hauran d'ajornar per mort de la vaga de metges. Els facultatius tornen a estar convocats a 5 dies d'aturades des d'avui i fins divendres, com ja varen fer el mes de febrer, i preveuen continuar fent cada mes. Els sindicats mèdics reclamen un marc normatiu propi per a la seva professió.
Consideren que l'Estatut Marc Sanitari, pactat amb altres sindicats, no té en compte els metges i, per tant, no té legitimitat. Són crítics amb aspectes com les guàrdies. Miguel Lázaro, president de Cimeval, acusa el govern espanyol de tenir poca voluntat negociadora.
Ante la negativa de la ministra de convocar al comité de huelga, que es el que tiene que negociar negociar este anteproyecto, pues nosotros nos vemos obligados a esta segunda jornada de 5 dies.
I quins seran els efectes d'aquesta vaga en el sistema sanitari? En les darreres vagues s'han hagut de reprogramar operacions, cites i proves diagnòstiques. I segons altres sindicats sanitaris, el col·lapse que es va produir la primera setmana de març a Sant Espases va ser, en part, per mort d'aquestes vagues. Lázaro admet que hi tenen alguna relació, encara que ell matisa que, més que un col·lapse, va ser un moment de saturació puntual.
Este hospital tiene muchísimas urgencias, tiene un segmento poblacional muy importante y además, digamos, tiene muchísima actividad asistencial. Entonces ahí lo que pasó fue que hubo ese momento, ese pico, y es verdad que probablemente hubo un factor que sí que condicionó ese pico, pudo ser la huelga que hemos mantenido, el mes previo.
A més, lamenta que moltes de les situacions que arriben a les urgències dels hospitals no són realment urgents i, en part, això és per les dificultats, diu, per aconseguir una cita als centres de salut.
Pel que fa als serveis mínims d'aquesta vaga, s'estendran fins al darrer dia d'aturades, divendres dia 20, a l'atenció hospitalària. Als serveis urgents o crítics, l'assistència serà del 100% per garantir l'activitat programada i la continuïtat dels tractaments. Precisament, anem en directe fins a un dels hospitals de les Illes, l'Hospital de Sant Espases. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Veus molt de moviment de pacients en aquesta primera hora del matí?
Bon dia, companys. I la veritat és que en aquesta hora molt, molt poc ambient. Som a les portes ara mateix d'hospitalització d'adults, concretament d'aquest hospital de referència, i ja vos deia que no veig ni entrar ni sortir en aquest moment cap pacient. Això sí, dins admissió, dins les portes, el que puc entreveure són alguns pacients que miren, supòs, de poder entrar a planta. Ara mateix l'únic que hi ha en aquest moment és una ambulància aparcada que ja du alguns minuts, també un taxi que supos que espera algun pacient que ha d'entrar. En qualsevol cas, avui, perquè ho sapigueu, els serveis mínims aquí a l'Hospital de Sant Espases, com a tots els hospitals de la comunitat, s'organitzen com si fos un dia festiu, amb algunes garanties addicionals, això sí, importants, urgències hospitalàries, per exemple, funcionen un 100%, també les unitats crítiques, la UCI, reanimació, etc., així com també oncologia i tractaments que no són ajornables, val a dir que un 100%, com per exemple quimioteràpia, radioteràpia, cirurgia, per exemple, oncològica. També la farmàcia hospitalària i els pacients hospitalitzats tenen l'assistència garantida, en aquest moment amb el personal, això sí, totalment necessari. Un facultatiu en garanteix la presència al dematí, justament al dematí, per garantir aquesta atenció. Això vol dir, què vol dir? Això, efectes pràctics, que la cirurgia programada, també les consultes hospitalàries i les proves diagnòstiques, no urgent, tornem a insistir, no urgents, es poden veure cancel·lades o també reprogramades durant aquesta vaga. Vos puc explicar que entre les demandes més importants dels metges, dels facultatius, a part que dèieu d'aquest Estatut Marc, que el rebutgen totalment, aquest nou projecte d'Estatut Marc, Per exemple, denuncien set jornades molt i molt llargues, guàrdies gairebé maratonianes, sobrecàrrega assistencial i falta, en definitiva, de descans del personal després de les guàrdies. Aquesta és la situació, companys, a hores d'ara a l'Hospital de Son Espases, a l'espera de que a les 8:30, com a tots els hospitals de les Illes, hi hagi concentracions a les portes dels diferents hospitals.
Gràcies, Caterina. Seran a les 7:15 del matí. Fem una pausa i vos parlam de les eleccions a Castella i Lleó.
Si tu empresa desarrolla tecnología para industrias audiovisuales, culturales o creativas, te ofrecemos préstamos participativos de 25.000 a 1,5 millones de euros sin más garantías que tu proyecto empresarial. Enisa.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ministerio de Cultura. Enisa, Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Partit Popular ha guanyat amb un 35% dels vots i suma dos procuradors més a les Corts de Castella i Lleó. De les grans formacions és la que més puja en nombre de sufragis, tot i que en 33 escons encara es manté lluny de la majoria absoluta de 42. El seu candidat i actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, es mostrava ahir satisfet però prudent.
Porque lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas.
El PSOE manté la distància respecte del Partit Popular, tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en dos escons, uns resultats que, tot i mantenir-los com a segona força, han estat celebrats pels socialistes que temien repetir la davallada d'altres eleccions autonòmiques recents. També contrasta amb altres territoris el resultat de Vox, que, tot i pujar, ho fa de manera més discreta. Passa de 13 a 14 procuradors.
Després de les eleccions, ara s'hauran de configurar els pactes. El PP ha passat de 31 a 35% dels vots i necessitarà a Vox, perquè Mañueco ja ha dit que amb el PSOE no pactarà.
Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. És impossible e impensable.
De fet, la direcció del PP Nacional ha fet una crida a Vox per avançar ràpid i deixar enrere el càlcul electoral. El candidat d'aquesta formació, Carlos Pollán, tercera força en gairebé el 19% dels vots i 14 procuradors a les Corts, diu que la seva intenció és influir en les polítiques.
Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas.
Durant la nit electoral, en una de les seus en què l'ambient ha estat més animat, ha estat en la del PSOE. Tot i haver quedat segons, temien pitjors resultats i el seu candidat, Carlos Martínez, diu que, tot i no estar content, els resultats són bons.
Hoy he vuelto a escuchar al señor Mañueco diciendo con el Partido Socialista ni agua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada.
Amb 30 escons i el 30% dels vots, unes dècimes més que el 2022, en el seu discurs ha donat a entendre que no descarta que s'hagin de repetir els comicis per una falta d'acord entre els partits de dretes.
Pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una exigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años.
I pel que fa als partits provincials, Unión del Pueblo Leones manté els seus 3 escons i Soria Allà i Por Ávila n'obtenen un cadascun. Ciutadans desapareix de l'escor, recordem que allà encara mantenien un procurador. També Podem perd la seva representació.
I aquí a les Illes, Hugo Martínez ha estat elegit president de la Junta Insular del Partit Popular de Formentera amb el suport del 100% dels afiliats del partit. Ha estat en la celebració del 4th Congrés dels Populars que va tenir lloc ahir, Elena Trinidad.
L'actual vicepresident tercer i conseller d'Esports i Recursos Humans del Consell de Formentera ha obtingut el suport del 100% dels militants del PP de l'illa que varen participar ahir en el seu quart congrés.
Asumo la presidencia con la responsabilidad que esta conlleva, con la fuerza que esta merece y con las ideas muy claras de cuál es la dirección que el partido debe seguir para volver a gobernar tras las elecciones 2027, pero lo más importante, para dejar una Formentera mejor.
Al juny del 2024, l'anterior president dels Populars de l'illa, José Manuel Alcaraz, va dimitir del càrrec a causa de la crisi institucional que va viure el Consell de Formentera i en octubre del 2024 es va crear una comissió gestora dirigida per Paco Ferrer. La presidenta del PP Balear, Marga Pruens, ha donat suport al nou president del partit i a la feina feta per Sa Unió, tot i la crisi de govern dels primers anys de legislatura.
Perquè puguem demostrar a l'illa de Formentera que han vengut per fer feina, que això no ha estat una cosa passatgera, que tenim molt clar el que volem per Formentera, que tenim molt clar el rumb, que sabem com ho hem d'aconseguir, que som un equip, que mos hem equivocat, però més important encara que hem après dels nostres errors.
Martínez ha nomenat la seva nova executiva, en què destaquen Paco Ferrer i dues de les actuals conselleres, Verónica Castelló i Eva Nieto.
I avui també estaran pendents de les reunions relacionades amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí a les Illes, el govern se'n reunirà a partir de les 9:30 amb els agents socials per analitzar l'impacte econòmic del conflicte bèl·lic. El vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, rebrà representants de la CAEB, la PIMEM, Comissions Obreres i també UGT.
Preocupa especialment l'augment del preu dels combustibles, que podria tenir conseqüències molt negatives sobre les empreses i els consumidors de les Illes per mort de la insularitat. José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a Balears, recorda que ja va viure aquesta situació ara fa 4 anys i demana no repetir errors.
Primer, sobre quin és l'impacte econòmic que té la mesura i després l'impacte que tindrà damunt els preus, perquè també ja tenim experiència de la crisi d'Ucraïna, que determinades mesures van servir perquè els marges empresarials augmentassin i no es va traduir en una rebaixa dels preus, que era el que se perseguia.
Pedro Mas, secretari general d'UGT, lamenta que, com va passar amb la imposició d'aranzels, hagin d'estar sempre pendents de les decisions del mandatari nord-americà Donald Trump i demana coordinació entre les diferents administracions.
Necessàriament, quan un partit governa a nivell autonòmic i un altre nivell central, sempre ha discrepàncies perquè el model en general és diferent. I això és perfectament assumible i és una part del joc democràtic. Ara, en aquest cas concret, a la vista de que és una amenaça global que cau damunt tota Europa, tota l'economia mundial, l'interlocutor més potent necessàriament ha de ser el govern central. Les mesures que se puguin adoptar a nivell autonòmic no sabem quines seran, però evidentment passen necessàriament per aquesta coordinació administrativa.
El govern també reunirà a partir de la 1:00 PM amb representants del sector dels transports, un dels més preocupats i que ja pateix els efectes de l'alça dels preus dels carburants.
També avui els ministres d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el de Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, reuniran amb el sector agroalimentari i pesquer de l'Estat espanyol per analitzar la situació actual.
L'objectiu de la trobada és avaluar possibles mesures per mitigar l'efecte econòmic com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Aquesta reunió començarà a la 1:30 a la seu del Ministeri d'Economia.
I encara parlant del sector pesquer, posa el focus en la gamba vermella que es recupera en les aigües de Menorca, si ho constaten els pescadors i científics que en fan un seguiment. Tot i l'abundància, el preu ha pujat a causa de l'augment del combustible que també viuen les barques de bou, Blai Barber.
Pescadors de Menorca descarreguen quilos i quilos de gamba vermella a la confraria de Mou. Aquest recurs pesquer s'hauria recuperat els darrers anys, segons els científics de l'estació Jaume Ferrer, que fan un seguiment de les barques de ressegament. Escoltam a Sebastián Molina, que és tècnic de l'estació Jaume Ferrer.
Y las medidas que se han ido adoptando han ido en la mejora de la situación de la gamba roja en esta agua. Es verdad que también esto es clave el número de embarcaciones que existen en la isla, que no es comparable al resto de la península.
També constaten l'abundància de gambes a la mà els pescadors i armadors de Menorca. Pito Quintana és armador d'una barca de bou.
El que hi ha menys barques, i això fa que aquí moren 6, ara són 3, i això fa que la gamba ve recuperant molt, però molt.
Així tot, que hi hagi més gamba no significa que sigui més barata. De fet, han hagut de pujar el preu per l'augment del cost del combustible dels darrers dies.
No havien tirat el primer coet, i ja l'havien pujat, en el gasoil. I clar, nosaltres hem de pujar també. El que passa és que hem pujat un euro 50 o dos.
Amb el temps s'han anat canviant els tipus de malles de xarxa amb uns centímetres delimitats per evitar pescar individus juvenils i també es fan aturades temporals obligatòries.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I l'AEMET ha activat per avui l'avís taronja a Menorca i al nord-est i llevant de Mallorca per fenòmens costaners i forts vents. A la mà pot haver-hi ones d'entre 4 i 6 metres, també alguna de 12 a Menorca com ahir. Pel que fa al vent, podria ser de 70 km per hora que arribarà a Maó i a l'interior de Menorca als 80 per hora. Per tot això, els ports es mantenen tancats, tant el port de Maó com el de Ciutadella.
Un mal temps que coatja des d'ahir que ha obligat el Cossos d'Emergència a fer 86 sortides a totes les Illes Balears, la majoria a Menorca i relacionades amb caigudes d'elements urbans o amb branques d'arbre. Entre les 7 del dematí d'ahir i les 6 del dematí d'avui, la central de l'1-2 ha rebut 53 avisos a Menorca, 16 a Ciutadella, 18 a Maó, 7 a Es Mercadal, 4 a Sant Lluís, 3 a Es Castell i a Leo, i Es Migjorn Gran, 2.
L'ensurt més gran a Menorca, Cristina Tomàs, ha estat a la carretera general.
La força del vent ha fet caure dues torres d'alta tensió al quilòmetre de 7,5 de la carretera general de Menorca. El temporal les ha aixapat literalment per la meitat. També ha arrasat amb el mobiliari urbà, papereres, senyals de trànsit, fems o terrasses. La majoria d'incidències que s'han registrat durant el capvespre han estat per esllavissades i caiguda d'arbres. El temporal també ha obligat a suspendre el partit Es Mercadal Constància per risc de despreniments al poliesportiu que està al costat del camp de futbol i que ha començat a aixecar la coberta. La policia local ha desallotjat les instal·lacions i ha precintat l'aparcament per seguretat. Durant el capvespre s'hi ha actuat posant contrapès damunt el sostre per evitar que sortís volant. Maó i Ciutadella han activat els plans d'emergències i han prohibit totes les activitats a l'aire lliure.
Això, com dèiem, a Menorca, que és l'illa que s'endú la pitjor part, a Mallorca, mentrestant, les incidències varen ser 32, una dotzena d'elles només a Palma, i a Eivissa només una.
I pel que fa a la tipologia d'aquests incidents a les Illes Balears, 39 varen ser per caigudes o per risc de caiguda d'elements urbans, 27 per caigudes d'arbre i una desena més per caiguda de líquids o obstacles a les carreteres.
I davant d'aquesta situació, emergències, demanava la ciutadania fer cas a les advertències i ser prudent, evitant zones de risc, la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
El representant d'Ivanat ha fet molt d'incís en que recorden que està prohibit encendre foc amb aquest nivell, que ells també ja ho han activat les alertes, i a partir d'aquí les pues, prohibicions lògiques, no? I de sentir comú, de no acostar-se a la mà, de no superar qualsevol activitat dins la mà prohibida, i molta precaució pels béns, i sobretot per activitats esportives a l'aire lliure.
I d'aquí 3 minuts arribarem a les 7:30. Faim ara un cop d'ull a la premsa. Començam amb l'editada a les Illes, amb molts de titulars marcats per la guerra a l'Orient Mitjà.
I la pujada de preu del combustible, però també es parla de futbol, perquè el Mallorca va guanyar. De fet, Diari de Mallorca li dona tota la portada sencera al futbol. Última hora, la foto grossa, però en titular, diu que el conflicte bèl·lic obliga els empresaris a redefinir les seves estratègies. Els digitals també parlen d'empresa. Ara Balears, per exemple, diu que la indústria pega per avall, que només alguns aguanten, i de fet el seu titular els titlla d'herois. Mallorca Diario, per la seva banda, més en positiu en aquest cas, explica que la intel·ligència artificial impulsa l'eficiència del 75% d'atenció de les empreses de les Illes. En canvi, aquí Baleares es fixa avui en el mal temps a Menorca, amb un bon reportatge fotogràfic a la seva portada. En canvi, el diari d'allà, precisament el Menorca, no li dona pràcticament importància. Obre amb el concurs de morfologia de vaques i amb un únic intent allà de legalitzar en rústic amb aquesta nova llei. El diari d'Ibiza, per la seva banda, precisament obre la possibilitat de fer residències a fi de por allotjar els temporers. Abaix parla també de les eleccions a Castella i Lleó, i el periòdico, per la seva banda, torna a la guerra, el periòdico d'Eivissa, amb el mateix titular que última hora, amb això dels empresaris i redefinir les seves estratègies.
I la guerra i les eleccions a Castella i Lleó, que també comentàvem en aquest informatiu fa només uns minuts, són els grans temes a la premsa de tirada estatal.
És així, en veiem pinzellades a la premsa de les Illes, sobretot les eleccions, perquè per un dia s'imposen a la retòrica balística. vista. El País destaca a les totes que el Partit Popular reforça la seva majoria, que el PSOE creix i que Vox, en canvi, es modera. Aquesta és la lectura que en fa El País a la seva portada. Foto de les, dels guanyadors de les eleccions, és a dir, dels populars. A baix, en petit, diu que Trump fa caixa amb el Golf Pèrsic. El Mundo destaca de la guerra dels drons que empren els ayatolars Hormuz. També ho deixa en petit a baix, perquè en gros parla de victòria del PP, que, segons ells, allunya el PSOE i posa sostre a l'extrema dreta. I l'ABC directament omet els socialistes al seu titular, diu que Mañueco reforça mentre que Vox no aconsegueix finalment el seu objectiu, i La Vanguardia, com El País, parla de victòria dels blaus, pujada dels vermells i frenada, en aquest cas, dels verds.
Hem arribat a les 7 i mitja, repassam els principals titulars d'aquest matí de dilluns. Més de 685.000 cites sanitàries han quedat buides. Aquest darrer any, el sistema públic de les Illes, és a dir, que els pacients no hi han acudit ni tampoc han anul·lat la visita mèdica.
Unes xifres que s'han duplicat en els darrers 5 anys, segons les dades de la Conselleria de Salut. Aquest comportament fa que s'allarguin les llistes d'espera, sobretot a l'atenció primària, que és la més perjudicada. Belén Vaquero és la coordinadora d'admissió.
Jo crec que realmente que la medida más efectiva sigue siendo pues la concienciación, por un lado, y por otro la mejora tecnológica de los sistemas, o sea, ponerlo muy sencillo, muy fácil y muy accesible.
I si parlem de cites mèdiques, atenció, perquè aquesta setmana es preveu que algunes s'hauran d'ajornar per mort de la vaga de metges. Comença una nova tanda d'aturada de 5 dies dels facultatius, com ja varen fer durant una setmana al mes de febrer.
Miguel Lázaro, del sindicat mèdic Cimeval, reclama un marc normatiu propi per a la seva professió i posa el focus en la reducció de les guàrdies.
Ante la negativa de la ministra de convocar al comitè de huelga, que és el que tiene que negociar, negociar este anteproyecto, pues nosotros nos vemos obligados a esta segunda jornada de 5 días.
S'han fixat uns serveis mínims que els hospitals, el servei d'urgència, seran del 100%, mentre que l'atenció primària hi haurà l'atenció d'un dia festiu.
També avui serà un dia de ressaca política després de les eleccions a Castella i Lleó. El Partit Popular ha guanyat els comicis amb un 35% dels vots i suma 2 procuradors més a les Corts de la Comunitat.
Dels grans partits, els populars són els que més pugen en nombre de sufragis, tot i que encara es mantenen lluny de la majoria absoluta de 42 escons. El seu candidat i l'actual president en funcions, Alfonso Fernández Mañueco, diu que ara s'haurà de pactar.
Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota, de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del Partido Popular, que nadie le quepa la menor duda. Porque hemos sido los que hemos tenido el mayor respaldo de los ciudadanos de nuestra tierra.
Això sí, ha dit que no negociarà amb el PSOE sanchista, cosa que ha criticat el candidat socialista Carlos Martínez.
Vamos a ver hasta qué punto vos está dispuesto a ser esa muleta permanente. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP.
Un PSOE que manté la distància respecte del PP tindrà 30 procuradors i, per tant, creix en 2 escons. Vots que, tot i pujar, ho fa de manera més discreta que en altres territoris, passa de 13 a 14 procuradors.
I a banda de la política, avui també estaran pendents de noves reunions relacionades amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí a les Illes, el govern es trobarà amb agents socials i amb el sector del transport.
A partir de les 9:30, el vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, rebrà a representants de la CAEP, PIMEM, UGT i Comissions Obreres. El secretari general d'aquest sindicat, José Luis García, demana no repetir els mateixos errors que amb la guerra d'Ucraïna.
També ja tenim experiència de la crisi d'Ucraïna, que determinades mesures varen servir perquè els marges empresarials augmentassin i no es va traduir en una rebaixa dels preus, que era el que se perseguia.
I aquesta matinada els Premis Òscar ens deixen com a gran guanyadora Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.
The Oscar goes to One Battle After Another.
One battle after another.
Sean Penn. One battle after another.
amb 6 estatuetes, entre les quals millor pel·lícula, direcció i guió, tot en una gala on Hollywood ha passat de llarg de les denúncies polítiques. D'aquí uns minuts repassarem què va donar de si amb la nostra companya Sandra Martínez, amb la valoració que en fa el professor de Teoria i Història del Cinema, el CSAC, Ivan Bort. I això quan el temps ve marcat encara per la mala situació a la mà i també pel vent.
Els ports de Maó i Ciutadella continuen tancats i l'1-2 ha registrat 86 incidències per mal temps a les illes, 53 a Menorca i 32 a Mallorca.
Per avui ha activada l'avís taronja a Menorca i el nord-est i llevant de Mallorca, això després que ahir l'EMET activés l'avís vermell a Menorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, avui encetant la setmana amb un panorama bastant complicat. El vent continuarà bufant amb força, principalment entre Menorca i el nord-est de Mallorca, i el panorama marítim serà ben complicat al nord de cada una de les illes, amb un onatge molt intens a tot el territori. Això sí, amb el pas de les hores, sobretot a partir del capvespre, tant el vent com l'onatge començaran a fluixar. Així tot, no acabarà de fer net, esperant que pel que resta d'aquesta jornada continuem amb un panorama complicat en aquest sentit. Això sí, quant al cel, sí que tindrem molta més calma, molt de sol i ja no esperen pluges, a diferència del cap de setmana. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una pujada important, sobretot en el cas de Mallorca. Tant a les Pitiuses com a Menorca continuarem amb un termòmetre amb molt poc canvis, esperant que a Menorca la màxima giri aproximadament entre els 14 i els 16 graus, mentre que entre Mallorca i les Pitiuses girarà entre els 16 i els 20. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Miquel i 12 a Sant Antoni. A Mallorca, 9 graus a Alaró, 10 a Vilafranca i 11 a Palma. I a Menorca, 11 graus a Sant Lluís i 12 a Calamorell.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:36 minuts, encetant la informació esportiva i parlant de la remuntada del Reial Mallorca, que l'ajuda a sortir del descens. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Victòria mallorquinista per 2-1 contra l'Espanyol en el debut a la banqueta de Son Moix del nou tècnic Martín de Micheli. L'Espanyol va avançar en el marcador amb un gol de Piquel al minut 36, però el resultat va canviar quan el mateix Piquel al minut 9 del segon temps va ser expulsat i el vermell reaccionar. En l'entrada de Sergi Darder al terreny de joc va reviscolar el joc vermell. Primer va arribar l'empat mitjançant un xut de Pablo Torre al minut 65 i al 88 el 2-1 de Samu Costa, que va saber definir davant porteria contrària després d'una excel·lent assistència d'Omar Mascarell. Sentim Martín de Michelis, que en la victòria d'ahir ja tret a l'equip de la zona de descens.
Feliz por haber logrado los tres puntos. Los chicos la relé que lo necesitaban. Repito, y perdón que sea cansino, un grupo receptivo, un grupo predispuesto. Nos debíamos un triunfo, la institución, los hinchas, a la cual les quiero agradecer públicamente por el recibimiento que nos hicieron. El grupo se entrenó bien, los hinchas nos apoyaron.
Una victòria que va arribar després de remuntar al Mallorca el gol de Charles Piquel a la primera part.
Debemos sostener la calma. Lo que pedí justamente a los jugadores en el entretiempo, donde se entrenan bien, te llegan poco y te hacen un gol, te ves todavía más hundido. Bueno, había que empezar desde la calma, de ser positivo, de creer, de estar unido, de seguir insistiendo por donde entendíamos nosotros que había que insistir. Y creo que institucionalmente vamos entendiendo entre todos por dónde es el camino.
L'Espanyol no ha guanyat en aquest 2026. Els pericolers van queixar molt del primer gol del Mallorca, que arriba després d'una possible falta del portuguès Samu Costa, que el VAR va revisar i el col·legiat principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, va donar gol. Així d'enfadat es va mostrar l'entrenador espanyolista Manolo González.
Jo no he volgut parlar amb l'àrbitre perquè no vull... penso que no tinc res que parlar. Són imatges, les imatges les ha vist tothom. A partir d'aquí jo crec que cadascú farà la seva visió. Si els del Mallorca dirà que és gol, si és la resta d'Espanya dirà que és falta.
A més, a primera, ahir el Barça va guanyar 5-2 al Sevilla, Betis 1-Celta 1, Real Societat 3, Osasuna 1. Avui es tanca la jornada a les 9 del vespre amb el partit Rayo Vallecano-Llevant. Precisament aquesta matinada, Joan Laporta ha estat reelegit nou president del Futbol Club Barcelona amb el 68,18% dels vots davant el seu adversari, Víctor Font. A la primera federació, treballada de l'OU d'Eivissa Camp Misses, l'equip blau cel va perdre per 0-1 davant el Marbella amb un gol de l'exjugador Pitiura Eugeni a 10 minuts del final del partit. Sentim el tècnic de l'OU d'Eivissa, Miguel Álvarez.
Habrá sido un golpe duro, habrá que levantarse. En el fútbol siempre es la misma historia. Habrá sido un golpe duro, no para los jugadores, sino para todos, para el público, para vosotros. Para mí es un golpe duro porque veníamos donde veníamos, las sensaciones que daba el equipo, lo que transmite el equipo en el día a día, con las ganas. Indudablemente no le vamos a quitar mérito al rival porque el rival ha sabido hacer su partido.
Els Pitiura situen a la desena posició, 4 punts per davall, la zona de play-off descens. A la segona federació, també treballada del Poblense 1-2 contra el Reus, primera derrota a casa del Blaugrana. És Òscar Troya, tècnic del Poblense.
Hoy el objetivo era ganar, no lo conseguimos, perdimos la opción de ganar esos tres puntos, corregir errores, mirarnos a nosotros, seguir pensando en nosotros y poco más.
I victòria de l'Atleti Balears, 1-0 davant l'Atleti Lleida. El Palmesans són el gran beneficiats. Victòria ben treballada que situa els de Luis Blanco a la segona posició, empatat amb el Poblense, que ara és tercer. Sentint l'entrenador de l'Atleti Balears.
M'han dit que el Poblense ha perdido. Bueno, creo que nos sirve para subir un puesto en la clasificación, así que también lo valoramos, es importante y bueno. Ya sabemos que la semana que viene también el partido que tenemos. Vamos a campo del líder. Va a ser un primero contra segundo clasificado. Así que vamos a poner toda la energía y estamos con mucha confianza de que podemos hacer un buen partido y ganar la semana que viene.
I derrota de l'Andratx, 3-0 a Barbastre, del Porreres 0-1 contra el Terrassa. Andratx i Porreres tenen peu i mitja, tercera federació. Sentint Jaume Mut, el tècnic del conjunt del Porreres.
És la classificació de setges i no hem de cercar excuses. Ara, jo crec que avui l'equip s'ha entrellat fins en el darrer segon, tots s'han sortit de principi, la gent ha entrat després. Bueno, nosaltres, el cos tècnic, hem fet tot el que ens ha pogut i més, però no mos ha donat i ja està. L'únic que podem prometre és feina.
I la Societat Esportiva Eivissa va empatar un gol a Paterna contra el València Mestalla. I és 12, només 2 punts de la zona de descens. I en bàsquet, a la primera federació, victòria del Palmer per 86-83 contra el Cantàbria. El mallorquins són fora del descens, ocupen la 14a posició per davant Cartagena, Tizona, Burgos i Melilla. D'altra banda, derrota del Figui Palma per 90-66 a la pista de l'Estudiantes, cinquena derrota consecutiva d'un Figui que no va tenir opcions en el Movistar Arena. I també derrota de l'Estia Menorca per 78-71 a la pista del Fuenlabrada.
Gràcies, Toni. Passen 42 minuts ara de les 7 del matí. Fem una pausa i vos explicant quina és la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I de ben set amb la setmana, parant atenció de nou a l'Orient Mitjà i les conseqüències geopolítiques que se'n deriven aquesta matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a l'OTAN que li espera un futur molt dolent si els països aliats no ajuden a desbloquejar la navegació per l'estret d'Hormuz.
De fet, ha demanat als països de l'Aliança Atlàntica que enviïn vaixells de guerra per mantenir l'enclavament estratègic segur i obert.
En unes declaracions a bord de l'Air Force One en què exigeix la seva presència perquè protegeixin el territori, assegura que ells, que els Estats Units, tal vegada ni hi haurien de ser a l'estret d'Hormuz perquè tenen petroli a bastament. Ara bé, governs com l'alemany s'hi han negat i el Japó nega que hi hagi o que es plantegi aquest desplegament. I asseguren que estudien quines mesures prendre. A més, el president de França, Emmanuel Macron, ha instat el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, a reobrir la llibertat de navegació a l'estret com més aviat millor. Tot, quan les autoritats de l'Iran també han parlat aquesta matinada, el ministre d'Exteriors ha qualificat l'atac contra els dipòsits de combustible a Teheran d'ecocidi o destrucció ambiental.
I enmig d'aquest context polític en què Donald Trump assegura que l'Iran no està preparat per negociar i que el secretari d'Energia preveu que acabi en les pròximes setmanes, i ha tornat a haver atacs creuats sobre el terreny. Una de les ofensives ha estat llançada per Israel contra el Líban, on han mort al manco 10 persones.
I ha estat hores després que la Guàrdia Revolucionària de l'Iran hagi reactivat els atacs contra Israel i hagi amenaçat de mort el primer ministre Benjamin Netanyahu. Ara bé, tot i que no és una resposta a aquesta advertència, el mandatari israelià ha compartit un vídeo a les xarxes socials per demostrar que està viu. Això després que s'escampàs el rumor que havia mort perquè en una altra cinta semblava que tenia 6 dits en una mà.
I la guerra a l'Iran també marcarà l'agenda a la Unió Europea. Avui els ministres d'Afers Exteriors es reuneixen a Brussel·les per abordar l'impacte del conflicte en la seguretat comunitària.
Entre altres coses, està previst que parlin de la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i de la preocupació vers l'aixecament del veto al petroli rus per part dels Estats Units. En aquest Consell també estudiaran com treure endavant el préstec de 9.000 milions d'euros a Ucraïna que Hongria té bloquejat.
I 4 províncies de l'Equador tenen toc de queda fins al pròxim 30 de març per la guerra contra el crim organitzat.
L'ha decretat el president Daniel Noboa i s'han desplegat més de 75.000 militars. El toc de queda està vigent des de les 11 de la nit i fins a les 5 de la matinada. En aquesta franja horària només podran ser al carrer policies, militars i personal sanitari d'emergència.
I a París, a França, la coalició del Partit Socialista, Partit Comunista Francès i Ecologistes han aconseguit un 38,7% dels vots en la primera volta de les eleccions municipals.
Les esquerres també s'han col·locat al capdavant a Marsella, a Nice. Els més votats han estat la Unió de Demòcrates i Agrupació Nacional, el Lió, els Ecologistes, i a Perpinyà s'ha reelegit de manera directa el batle Luis Aliot, d'Agrupació Nacional, en haver aconseguit més del 50% dels vots.
I a l'estat espanyol, a les 10 d'avui matí, es guardarà un minut de silenci davant l'Ajuntament de Marina de Cudello, Cantàbria, com a senyal de condemna i repulsa contra el presumpte assassinat masclista a la localitat de Pedreña. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 52 anys com a presumpte responsable de la mort d'una dona de 64 anys.
L'arrestat té antecedents per violència de gènere en casos relacionats amb altres dones, però no consten denúncies de la víctima. Segons fonts policials, l'home hauria donat avís a emergències assegurant que havia trobat la dona morta al domicili. Recordem que el 900 17 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears. També existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I tornem aquí a les Illes del Mal Temps. Ha marcat la 38a edició de la Fira del Camp a Menorca, una cita en la qual s'ha celebrat el concurs morfològic de bestiar boví i frisó, que enguany ha guanyat la vaca Doberman Princesa.
L'exemplar de la ramaderia Vinil Llobet d'Es Mercadal té 5 anys i ha estat elegit entre els 185 animals que s'hi presentàvem. Pedro Marquès, pagès guanyador del concurs morfològic de bestiar boví, i també escoltarem ara Jaume Moll, president de l'Associació Frisona Balear.
Bueno, és una vaca que és forta, longeva, que produeix molta llet, perquè no és tan sols la bellesa que tingui. És molt mal de teva, tothom té molt bestiar i molt difícil poder aconseguir. També teníem tendreta de fora i s'ha espanyat un poc la fira.
Que a nivell nacional no es troba en el que es troba aquí a Menorca. Jo crec que ha guanyat ella perquè una vaca aquí adulta, que està en un moment extraordinari, fa molta feina.
La Fira del Camp ha vengut marcada enguany pel fred, el vent i la pluja, que han obligat a suspendre totes les activitats a l'aire lliure i a tancar la majoria de les 107 paradetes que hi participaven.
I a Mallorca ha acabat una altra Fira del Fang de Marratxí, va tancar ahir les portes després de 9 dies dedicats a l'artesania i a la tradició terrissera, una cita que cada any converteix el municipi en un punt de trobada per a mestres del fang i amants d'aquest ofici.
Els artesans que han exposat les seves peces fan una valoració positiva d'aquesta edició, tant per l'afluència de públic com per les vendes aconseguides durant els dies de fira. Els artesans asseguren que, malgrat la pluja, la fira ha valgut la pena. Escoltam algun d'ells.
La veritat és que molt bé, que estem segontat entre setmana i que ahir sí que va fer un pot de més fresca i aigua, i avui un poquet també, però la veritat és que ha anat molt bé, estem contents.
La fira, per mal temps que ha fet, en general ha anat bé.
Bé, de cada any és un poc més petitona perquè hi ha molts expositors que no venen perquè s'han jubilat o perquè no els compensa. I bé, el temps enguany ha acompanyat una miqueta, més llevat del primer dissabte i d'ahir també. I bueno, més a manco com cada any, més a manco com cada any.
Més enllà del balanç d'enguany, una de les principals preocupacions del sector és el futur de l'ofici. Els artesans alerten que cada vegada hi ha manco relleu generacional.
De fa any que Marratxí, te puc dir que va baixant bastant per avall, perquè de joves no n'hi ha cap que vulgui fer-ho, i els que hi ha que quedam ja són de 50 anys per amunt. O sigui, ja m'han anat cap als 60 i molts ja se'ls jubilen, ja se retiren, i això és un ofici que a poc va desapareixent.
Un ofici històric que temen que sense noves generacions pugui quedar en risc de desaparèixer.
I dedicarem aquests 10 minuts abans de les 8 del matí a repassar tot el que ha donat de si aquesta matinada, l'edició d'enguany dels Premis Òscar.
The Oscar goes to One Battle After Another.
One Battle After Another.
Sean Penn. One Battle After Another.
One Battle After Another.
Paul Thomas Anderson.
One Battle After Another.
Fins a 6 vegades ha sonat aquesta matinada a Hollywood el títol d'una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, la història d'un revolucionari que recupera el seu esperit de lluita i que ha estat la gran guanyadora de l'edició d'enguany. El director no amagava la satisfacció de rebre aquest reconeixement.
There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is no question at the pleasure of having it for myself.
Els Pecadors, amb les seves 16 nominacions històriques, n'ha deixat 12 pel camí i queda en 4 estatuetes, entre les quals la de millor actor. Jessie Buckley s'ha confirmat com a millor actriu i Sirat torna a casa amb les mans buides i tot això. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
En una gala en la qual les reivindicacions polítiques han estat anecdòtiques.
I tot això quan s'ha reconegut una pel·lícula que recorda la força de la unió contra el poder, com és el cas d'Una batalla tras otra, o la llarga mà del racisme dels Pecadors, que ha reconegut també un documental i en curs el mal que pot fer, per exemple, el govern totalitari com el de Putin o el desastre de les armes als Estats Units. Les estatuetes han premiat tot això per davant les càmeres en un país en plena polèmica per la implicació de Trump als papers d'Einstein. Per exemple, ens hem trobat només aquesta referència del presentador, de Conan O'Brien, que apuntava que no hi havia actors anglesos enguany nominats com a millors actors, però que els anglesos al manco detenien els seus pedòfils.
First time since 2012 that there are no British actors nominated for best actor or best actress. Yeah, British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So...
Sense anomenar el president Jimmy Kimmel, recordareu el presentador que va ser fulminat del seu show nocturn a Disney per ordre de Trump, apuntava Corea del Nord i la CBS com a països sense llibertat d'expressió.
As you know, there are some countries whose leaders don't support free speech. I'm not at liberty to say which. Let's just leave it at North Korea and CBS.
I en un país en guerra amb l'Iran, en Palestina de fons, només hem escoltat la veu de Javier Bardem.
No to war. And free Palestine.
Tot això, com dèiem, en una gala que ha passat de puntetes per damunt d'aquestes qüestions i a les quals les dones han fet història. Per primera vegada s'ha guanyat un Òscar per la millor fotografia. També ha guanyat una dona la de millor càsting, que és una nova categoria d'enguany, mentre que Jessie Buckley, pel seu paper a Hamnet, era una de les estatuetes inqüestionables de la vetllada, dedicava també el reconeixement a les dones, a les mares.
It's Mother's Day in the UK today. So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
Li dedicava el vell caos del cor d'una mare i també el primer agraïment de Michael B. Jordan, el doble protagonista dels Pecadors, va ser per la seva mare, per a ella i pels noms dels actors afroamericans que el precediren en els Oscars en un camí que no ha estat fàcil.
Because of the people that came before me, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you, everybody in this room.
Ha estat també un camí llarg el d'Amy Madigan. Feia 40 anys de la seva primera nominació i finalment ha estat la seva inoblidable tia Gladys a Weapon, si l'heu vista no la podreu oblidar, la que li ha atorgat el premi a ella i de rebot al seu espòs, el gran Ed Harris, també actor, a qui ella li dedicava d'aquesta manera aquest reconeixement.
The most important is my beloved Ed. who's been with me forever, and that's a long ass time, and none of this would mean anything if he wasn't by my side. So thank you very much. I'm very overwhelmed.
Tot això en una nit en la qual el record dels artistes que ens han deixat enguany ha estat un dels moments més destacats de la gala, i entre tots aquest homenatge de Barbara Streisand a Robert Redford. Recordat també amb un repàs a la seva filmografia i bona part dels protagonistes de les seves pel·lícules, el malaurat matrimoni del director Rob Reiner. I parlant de música, ens quedem també amb aquest moment de Nicole Kidman i Ewan McGregor recordant el Moulin Rouge de fa 25 anys.
All you need is love.
All you need is love. Love is all you need.
Love is a many splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All you need is love.
A girl has got to eat.
I deixant precisament que sigui aquesta cançó, All You Need Is Love, la que ens introdueixi la valoració d'aquesta gala que fa el nostre col·laborador especial, el professor de Teoria i Història del Cinema del CSAC, Ivan Bort.
Ja va passar en Oppenheimer, no era la millor pel·lícula de Nolan i va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, i l'any passat va passar en Anora, el mateix cas, que Sean Baker ja mereixia l'Oscar a director i a pel·lícula i fins i tot va pujar 4 vegades a l'escenari. Doncs aquest any ja es veia vindre, s'amenaçava amb el canvi i amb la possibilitat de que Sinners li retallara alguns dels premis, però finalment són 6 premis Oscars els que s'endú una batalla tras altra i 3 vegades des que ha pujat a l'escenari a recollir els Oscars de guió, direcció i pel·lícula per a Paul Thomas Anderson. És veritat que un dels directors més importants del cinema nord-americà dels darrers 30 anys. El cas és que no és la millor pel·lícula de la seva filmografia, però sembla que l'Acadèmia està últimament pensant en fer justícia i anar repartint Oscars segons les generacions. Sinners al final s'endú 4 Oscars, alguns d'ells sorprenents. El cas de Michael B. Jordan ja es veia venir des del sindicat d'actors, i els 3 premis de Frankenstein, premis tècnics, són una mica els que han resumit una gala amb poca sorpresa, una gala en la que jo personalment em quedé amb la parella que dona els Oscars a millor pel·lícula, que és la Nicole Kidman i l'Ewan McGregor, que ens han recordat que fa 25 anys que Moulin Rouge es va estrenar i que probablement degué guanyar més Oscars des que va guanyar.
You will be me.
No, I won't.
And I'll drink all the time.
Però no ens hem oblidat del premi a la millor cançó, i sí, ha estat per Golden, la pel·lícula més taquillera de Netflix i la primera de K-pop que guanya aquest guardó.
was a ghost, I was alone, to watch it.
Bé, de Sandra, no hi ha hagut sorpresa pel no, que fa a la millor cançó,
aquesta,
no?
Per aquesta cançó no n'hi ha hagut cap ni una. N'hi han hagut poques, no? Ara ho comentava també el professor Bort. En principi hi havia un parell de, ja d'estatuetes que estaven cantades i aquestes 16 nominacions per The Sinners era molt difícil que s'haguessin aconseguit, en fi. Res, si et sembla, ho tornarem a repassar tot d'aquí una estoneta?
Ho tornarem a repassar el que ha donat de si aquesta gala dels Òscar que acabava de matinada quan faltin 5 minuts per les 9 del matí. Ara arribam a les 8 amb música, amb la música de Golden.
Thank you.